Sembla que la moda de fer que les coses siguin fàcils no ha arribat a la gent que vol disfrutar dels videojocs en un ordinador. La tendència actual a nivell de tecnologia és fer que l'usuari tingui el mínim de problemes possibles a l'hora de posar en marxa el que ha comprat. De totes maneres, els que volen jugar amb un PC, en la majoria dels casos, es poden considerar petits màrtirs. A banda de l'avanç imparable dels sistemes, que fa que sigui pràcticament impossible estar al dia durant més d'una setmana, els fabricants de videojocs compliquen encara més les coses. Primer amb requeriments de hardware de màquina que cada vegada són més exigents, complicades targetes acceleradores que mai no donen prou i una quantitat mai assolible de megas de memòria RAM. Segon, amb jocs que cada vegada demanen més espai. Fa uns dies vaig instal·lar un joc que requeria 500 megas de disc dur. 500 megas! M'agradaria que algú els expliqués a aquests programadors que fa uns anys, no gaires, hi va haver gent que amb 2 o 3 megas creava meravelles com el Monkey Island, el Flashback o el Rebel Assault, i que encara més temps enrere amb uns quants cases van programar coses històriques com Manic Miner o l'Abadia del Crimet. I és que el millor de tot és que una vegada has instal·lat els 500 megas en el teu disc dur, tens tots els megas de RAM que calen i la targeta acceleradora de 3D, el joc continua anant lent i necessita recórrer constantment a la unitat de CD. Si us plau, que tota aquesta gent els facin jugar una estona al Day of the Tentacle o a l'Alone in the Dark i llavors que plorin una estona. I després què podem fer? Doncs un parell de coses. Mantenir el nostre estimat PC per reviure els grans clàssics, baixar-nos emuladors d'internet i triar d'entre les consoles que ens ofereix el mercat per disfrutar del verdader plug and play. Bé, no en totes.
Game over. Mona Catalana. Game over a Ona Catalana.
Benvinguts a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Comencem per saber quins seran els continguts del programa d'avui.
A la primera part del programa recuperem els grans videojocs i les grans plataformes de la història. Avui el reportatge del Game Classics està dedicat a una de les marques fabricants i programadores més importants de la història dels videojocs, Sega.
Al Top 10 Clàssic escoltarem la llista dels considerats 10 millors jocs de la història pel sistema Amstrad de 8 bits.
Game Masters és la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa. Avui, seguint el reportatge i el Top 10, ens dedicarem a aprofundir en el món dels jocs de 8 bits, especialment en Amstrad i en la història de la marca Sega.
Game Over analitza l'actualitat dels videojocs amb l'apartat Game Now, avui amb una entrevista a la cap de relacions públiques de Sony Computer Entertainment, amb moltes novetats per a la PS1 i la PlayStation 2.
Acabarem el programa amb GameWeb, a les pàgines oficials de les plataformes de joc més importants del moment.
Des d'ara mateix, durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Sé que és un nom necessari a l'hora de parlar de la història dels videojocs. Des de les màquines arcade fins als sistemes de joc domèstics, Sega ha marcat des dels inicis un estil propi i una manera d'entendre l'oci digital molt especial. Ara que ja queden lluny els anys en els que Sega i Nintendo estiraven els plats pel cap competint pel mercat mundial de videojocs, és un bon moment per mirar enrere i recuperar la història de la marca que ha creat, entre molts d'altres, la icona de Sonic, l'eriçó més ràpid de la història. El Game Masters d'avui està dedicat a Sega.
Aquest so pertany al videojoc Carnival. És de l'any 1980 i està dissenyat per la Sega. Carnival era un videojoc, però ben bé podria ser una parada en una fira qualsevol. El joc consistia a disparar una escopeta a uns animalons variats. Comencem aquí un petit repàs a través dels seus jocs, els primers anys de la companyia Sega. Game Classics. Sega com a tal registra el seu nom l'any 1952. Inicialment distribueix màquines d'arcade als soldats americans destinats a terres asiàtiques. A finals dels anys 70 i principis dels 80, Sega treu al mercat de les recreatives alguns títols poc originals. Invico, Space Attack o Space Fury, que no eren més que còpies de jocs d'èxit com les Space Invaders o l'Asteroids. L'any 1981, Sega decideix comprar la llicència de Frogger. Aquesta va ser una de les decisions més importants de la companyia. Va aconseguir fer conèixer el videojoc als Estats Units després de l'èxit aclaparador del Japó. A partir d'aquí, la seva carrera és, juntament amb Capcom, Atari, Konami i Taito, de les més prolífiques en el món dels videojocs. L'any 1983, Sega dissenya Champion Baseball, un dels primers jocs de simulació esportiva per arcade. En el joc hi podem escoltar veus digitalitzades. Rainbow! També apareix Pengo, un videojoc altament addictiu on controlàvem a un pingüí. En aquesta època de principis dels anys 80, Sega programa jocs amb la tècnica vectorial, una tècnica que dominava amb autoritat Atari. La tècnica vectorial fixava uns gràfics en pantalla ben diferents als habituals. Un dels jocs amb més èxit amb aquesta tècnica és l'Asteroids, de la casa Atari. També en aquesta època, Sega dissenya jocs per les consoles més venudes del moment als Estats Units, l'Atari 2600 i la ColecoVision. Curiosament, els jocs que editava per arcade també els podíem trobar per les consoles. Un exemple és el joc Zaxxon, un dels primers videojocs amb pseudo 3 dimensions. A mitjans de la dècada dels 80, Sega destina molts esforços a les seves videoconsoles. Gràcies a aquesta feina, el món de les recreatives puja de nivell, i a finals de la dècada dels 80 i principis dels 90, ens trobem videojocs que han passat a la història. Escoltem de fons Wonder Boy, aparegut l'any 1986, i on controlem un nen de l'època prehistòrica. Sega amb Shinobi s'apuntava al carro de les arts marcials. L'any 1988 apareix el memorable joc Altered Beast, ambientat a l'època grega. Espectaculars gràfics en un disseny grandiloquent que marcaria tendència. L'any següent, Sega dissenya Golden Axe. Aquest videojoc gira entorn de l'edat mitjana i podem elegir tres herois diferents per salvar la princesa. Els enemics són en aquest videojoc especialment durs.
Déu-n'hi-do, quina història, història que repassarem més endavant a la tertúlia d'avui del Game Over. Anem a saber quin és el top 10 del programa d'avui per tancar la secció Game Classics. Concretament fa referència a la llista que han elaborat els membres d'una pàgina escandinava especialitzada en Amstrad, que es diu Otto.org. És la llista dels que consideren que són els 10 millors jocs de la història per a Amstrad de 8 bits.
Número 10. Robocop. Número 9, Pick and Pile. Número 8, Trivial Pursuit. Número 7, Ranarama. Número 6, Espai versus Espai. Número 5, Rainbow Islands. Número 4, Terminus. Número 3, APB. Número 2, Swig. Número 1, Spin Dizzy.
Game Masters.
La part central del Game Over és, com sempre, la tertúlia. Per parlar amb el Game Masters d'avui som l'Albert Murillo, l'Antoni Horta, l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Selles. Benvinguts. Una edició més. Hola. Del Game Over. Avui per parlar, començar parlant de la llista que acabem de sentir, que és una llista d'un dels sistemes de 8 bits més reconeguts, juntament amb l'Spectrum, amb l'MSX, que vam estar comentant en un altre programa, que és l'Amstrad. Amstrad de 8 bits, que van sortir en diverses versions. Hi havia el PCW, si no recordo, el CPC. Hi havia diverses versions, uns anaven amb cinta de casset, els altres anaven ja
amb el disquet.
Exactament, que era el conegut com a CPC 6128, que era el que portava els disquets.
Luego estaba el de oficina, el 8256.
Exactament, que era el que tenia les disqueteres al costat del monitor. Aquests ordinadors van tenir una gran expansió, sobretot a mitjans dels anys 80, juntament van ser potser una mica posteriors a la sortida i a nivell qualitatiu, evidentment, molt més que els Spectrum. Potser no van tenir la mateixa expansió perquè eren més cars, però sí que van tenir una expansió suficientment important com perquè en aquests moments a internet hi hagi moltíssimes pàgines dedicades a Amstrad, que hi hagi moltes pàgines que s'hagin dedicat a emular no només els ordinadors, sinó gran part dels jocs que van sortir per aquests sistemes, i va ser un ordinador que, curiosament, a Catalunya i a l'estat espanyol va tenir també una posició bastant important a nivell de les empreses programadores. Recordem que va ser l'etapa o el que es coneix com a època daurada de les empreses programadores de videojocs a l'estat espanyol. Recordo OperaSoft, recordo TopoSoft, recordo Dynamic i moltíssimes altres que em deixo segur d'aquella mateixa època, que van programar petites meravelles per Amstrad, que probablement pel fet que la llista que hem tret avui l'hem tret d'aquesta pàgina especialitzada en Amstrad, perquè és una pàgina escandinava, no hi han format part, no? Ràpidament, la llista, el número 10 és Robocop, una versió per Amstrad que estava inspirada en la màquina arcade, una màquina arcade que l'Antonio en recordava l'altre dia, que havia sigut una de les seves impressions més grans quan la va veure que la podia tenir en mame, no? En
emulador. Sí, la verdad es que sí.
Poder-la recuperar. I aquest Robocop va ser, curiosament, no sé si era amb l'Albert que ho parlàvem, diria que sí, fa uns dies, un dels primers jocs que va tenir unes veus digitalitzades al començament del programa,
sí,
per Amstrad. Robocop, no sé si recordeu la pel·lícula de Paul Verhoeven, que quan començava Robocop tenia quatre, com li deien?
Les directrices.
Quatre directrius principals, no? Era una, fer obeir la llei, no sé què, no sé quantos, i la quarta era com amagada, que era la que tenia la corporació aquella estranya perquè el volien dominar. Doncs aquestes quatre directrius les deia una veu robotitzada, diguéssim, quan començava el joc de Robocop.
No? En el de Amiga també. En el de Amiga empezaba las voces, me lo has recordado precisamente. Y bueno, la verdad es que el juego estaba... Era distraidillo, pero sinceramente... Bueno, realmente ni la versión Amiga dio la talla. O sea, era adictivo, era divertido, pero la verdad es que el Amiga podía haber hecho una cosa mucho mejor. El Amstrad estaba, digamos, dentro del sistema, pues estaba bastante aprovechado.
No estava malament, fins i tot perquè les fases centrals de bonus, diguéssim, aquelles en què hi havia un lladre darrere una senyora que el tenia agafat i tu tenies el punt de vista i havies d'encertar just el lladre, que era, representava a més una escena de la pel·lícula en la que Robocop apuntava just al mig d'un lloc on, pam, enganxava allà.
I luego había otra buscando las caras, si t'acuerdes.
Sí, sí, exactament.
Comparando las caras, no?
Havies de comparar unes cares i havies de trobar... Les fases de bonus estaven bastant ben tretes, o sigui, un joc bastant ben elaborat per ser de 8 bits, no? Pick and Pile en el número 9, en el 8 hi tenim el Trivial Pursuit.
Trivial Pursuit. Curiós.
Curiós, no? Sí. Però era un joc muy especial, curioso. De l'ordinador.
Sí, 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 es que era, además, bueno, que contenía, creo que eran las 3.000 preguntas que ofrecía el de tablero, era muy, muy divertido, porque se podía jugar a varios jugadores, estaba bien traducido, y que salió en aquella época, salió en muchísimos formatos de ordenador, digo, de 8-bit creo que salió en la mayoría, también me acuerdo de la versión de Spectrum, hasta para IBM, que muy adictivo, muy adictivo. Aparte, si ya te gusta el juego de mesa, el videojuego, pues también.
És que ha estat sempre tan dolent el Trivial, jo. Se m'ha fet molta ràbia jugar, i sempre hi ha algú que en sap molt més, allò que dius, quina poca cultura que
algú
tinc.
Que en sap molt més o algú que ha jugat moltes vegades abans que tu? Sí, perquè jo
crec
que el Trivial, el que passa és que...
Jo m'acordo que jo lo tuve i casi, se puede decir que casi me aprendí las 3.000.
És que després de molts dies de jugar seguits, és allò que quasi bé comencen a fer-te la pregunta i saps la resposta, però no perquè tinguis coneixements intel·lectuals profuns sobre l'Egipte faraònic, no? Sinó perquè saps exactament que aquella pregunta té aquella resposta.
Yo hacía una cosa muy, muy, muy estúpida con las preguntas, que era, habían dos cajas con preguntas, ¿no? Bueno, yo cogía las preguntas de una caja y leía las respuestas de la otra, y que me salía cada hipótesis científica, que la verdad...
El joc dels disbarats. El número 7 hi tenim Ranarama, el número 6 hi tenim Espai versus Espai, i en el número 5 hi tenim un altre clàssic, que precisament va sortir l'altre dia parlant de Taito i de grans jocs de Taito. Jo el que no he entès mai és si Rainbow Islands, que és el joc que hi ha en el número 5, que és el joc en el que tu tenies un personatge més aviat rodonet, ben clenxinat, que anava tirant arcs de Sant Martí i havia d'anar pujant a la part superior de la pantalla, era la segona part del Bubble Bobble. Dius, es va vendre en aquell moment a les revistes com a Rainbow Islands és la segona part del Bubble Bobble. realment... No, que yo sabía que no tenía eso, era
eso,
no
era,
Bubble,
eso
¿no?
Me parece que no era correcto. Me parece la segunda parte del Bubble Bobble, el más parecido podría ser el Parasol Stars, que comentábamos, que era más o menos similar, pero en vez de los dos bichillos, pues...
Sí, el dragoncillo.
Era
semblant o no?
Però no era muy parecido.
En el Parasol Stars era similar, en el Rainbow Islands, doncs bé, era un personatge curiós que llançava, en lloc de llançar bombolles, llançava arcs de Sant Martí, i l'objectiu més o menys podia ser similar, era de Taito igualment, això suposo que devia portar també possiblement a la confusió, no?
No, però date cuenta que había una cosa que sentenciaba muy, muy rápidamente la diferencia, que era, tanto Parasol Stars como Bubble Bobble no tenían scroll. Rainbow Island sí, o sea, digamos que por eso se consolidó un poquito más de género plataformas, mucha gente lo entendía más como plataformas ese que otros, ¿no?
Eren curiosos els monstres de final de fase de Rainbow Island, no sé si recordeu una aranya gegantina que sortia, que anava d'un costat a l'altre de la pantalla, o tot eren aquestes icones bastant simpàtiques que a més a més recordo que va sortir una reedició per PC, no sé quants anys deu fer ja, però que era realment interessant, no?, veure la reedició potenciat al Rainbow Island que havíem jugat amb Spectrum, amb els colors limitats que tenia l'Spectrum o amb l'Amstrad.
Era,
no?,
aquella estètica bastant japo, no?, també.
De... Exactament, una estètica molt japonesa.
I més en aquella època que s'havien posat bastant de moda ese tipo de juego, digo, no sé, el, si os acordáis, del New Zealand Story.
Exactament. Por ejemplo, que era un pollet, era una mena de pollet.
Sí, pollo con bambas.
Exactament.
era un pollo con bambas. Sí, sí,
Y bueno, y muchísimos más títulos. Ya más en versión arcade estaba el Snow Bros. Ah,
exactament. Sí.
Que ese sí que se parece al Parasol Stars.
I s'assembla molt al Bubble Bobble, les Snow Bros, que tu, en lloc d'empresonar els personatges enemics en una bombolla, com feien els dragonets petits del Bubble Bobble, el que havies de fer era convertir-los en una bola de neu, llançar neu damunt el personatge, convertir-lo i fer rodar la bola de neu fins que s'estavellava contra una paret. No?
Després sí que es parlarem d'aquesta competició que hem fet aquestes setmanes amb el Bubble Bubble, amb tres personatges d'aquesta emissora i d'aquest programa.
Sí, val a dir que ha guanyat en Xavier Serrano, sí. Per tant no en parlarem gaire perquè no hi és. Deixem el Rainbow Island, tenim Terminus en el número 4, APB en el número 3... no sé si un joc d'acció, barrejava cotxes des de la part superior, una vista zenital des de la part superior, carreres de cotxes, la PB.
Sí, yo creo que estaba bastante inspirado en el Road Fighter de Konami, por el tipo de jugabilidad, más que nada el tipo de vista.
I en les dues primeres posicions, curiosament, tenim dos jocs, un del 89 i l'altre del 86, que són aquells jocs que es coneixen com a jocs més de pràctica, d'estratègia, no tant de simple estratègia, sinó de, no sé com dir-ho ara exactament, com d'habilitat, no? Que eren el Skyweek i l'Spin Dizzy, jocs semblants a l'estil del que podríem dir el Marvel Madness, no? Aquests jocs que no eren ni arcades, ni jocs de disparar, ni jocs de naus, ni jocs d'esport, sinó que eren senzillament jocs d'agilitat. Una mica transportar l'ordinador. Sabeu les maquinetes aquelles d'aigua?
Sí.
Que havies de tirar unes anelles i havien d'entrar. Això els nens d'avui no ho sabran el que és mai de la vida.
Sembla que no, perquè ja no es veuen aquests jocs.
No, i a més tinguin un Game Boy Advance que vol anar inflant l'aigua aquella.
I aparte que hoy por la calle vas con eso, te mira la gente arriba abajo, pero ¿qué hace este tío?
I a més eren grans, eh?
Sí, sí.
Recordo
sí.
Que n'hi havia alguns de Hyper, uns dels més...
Yo lo que recuerdo es que cogí uno, lo rompí y lo abrí para ver lo que
siempre
había dentro.
Tan fino,
siempre tan fino y delicado. Però i recordo que passen molt bons ratos, t'ho he de dir-lo.
Però clar, és que passava amb aquests jocs que quan s'evaporava l'aigua et quedaves gairebé sense joc.
Luego me pasé a la Game Boy.
Directament. Els que hi havia eren també jocs que en lloc de tenir aigua dintre eren jocs en què havies de moure una mena de boleta per tota una mena d'estructura més o menys complicada, depenent del cas. Doncs en tot això estaven inspirats jocs com el Marvel Madness o el número 1 d'aquesta llista que és l'Spin Dizzy. Jo com a usuari aferrissat de l'Amstrad CPC em sento completament poc representat en aquesta llista dels escandinaus aquests. Que
ja fa molt fred.
Probablement allà al nord ens tindran això, però jo aquí trobo falta sobretot...
Jugant en Amstrad perquè l'aigua se quedava congelada.
Exactament. S'havien de dedicar a l'Amstrad.
Jo hi trobo faltar... Se me quedan los peces en el mismo sitio.
Jo aquí trobo faltar jocs de l'estat espanyol programats en aquella època, com per exemple l'altre dia vàrem estar parlant de l'aventura original, per posar un exemple d'aventura conversacional, però Abadia del Crimen, en aquest cas trobo que estava molt més encertada a la llista de l'Spectrum. L'Abadia del Crimen d'Amstrad era un joc realment sensacional.
I Silent Service, el de los submarinos.
El Saboteur, que també va sortir per Amstrad, i la segona part, o fins i tot, recordo petites meravelles que havia fet, no sé si era Dinàmic, diria que era Dinàmic, com que es deia After the War.
És de Dinàmic.
amb uns gràfics, uns sprites realment gegantins, una quantitat de colors que és que semblava increïble, juntament amb un altre que es deia AMC,
no Astromarine Corps.
Astromarine Corps, que eren uns jocs...
Baja un poquito el listón, però...
Però estem parlant de 8 bits, eh?
Muy bien. Sí, sí,
8
sí,
bits.
Sí, sí,
sí. Igual que un joc que es deia que... Satan,
sí,
que era un joc inspirat en una màquina que es deia Black Tiger, una mica, eh? Venia a ser una mica la màquina inspirat de lluny amb la màquina Black Tiger, i que eren realment jocs que estaven molt ben programats i que estaven fets, doncs, aquí, no?
Aquests jocs que estaven fets aquí, com la Casa Dynamic, Opera Soft, no?, si no m'equivoco.
Opera Soft, Topo.
Tots aquests jocs, jo pregunto...
Game Over, hi havia un mític joc que es deia Game Over, també.
Doncs
que era...
a fora van tindre èxit? O sigui, la producció nacional d'aquí, fora...
que fue Alemania y Francia, sobre todo, creo recordar que sí.
En el resto de Europa tuvo bastante, bueno, aparte que estos soportes era más que nada para Europa, el mercado. Uh-huh. Y si yo, bueno, Dynamic yo creo que fue una de las que...
Mític Jocs com... programó hasta la saciedad.
Exacto. O sea... Jocs como Emilio Sánchez Vicario, de tenis.
El Aspar.
Fernando Martín, de básquet.
Emilio Ultragueño.
Emilio Ultragueño de futbol.
Jorge Martínez Aspar.
Jorge Martínez Aspar,
ese es. Però sí, això ja l'he dit xunyó, eh?
Sí, van agafar les petites estrelles de casa, no?, i les transformaven, fins i tot van fer un joc de Carlos Sainz l'any, ja fa molts anys, quan Carlos Sainz va guanyar un campionat del món.
Que es deia arrancalo, por favor, arrancalo.
Era quan Carlos Sainz anava amb el Toyota Celica i realment era un joc que estava inspirat en l'arcade també, que feien el que podien, no? Però recordo que fins i tot s'havien treballat uns sprites d'uns ocells que volaven al mig del tram.
I era un joc que mai podies guanyar.
Exacte.
Jo faria una versió de futbol.
El joc de Carlos Sainz, quan estaves al final, mai podies acabar guanyant perquè sempre t'estavellaves, et fallava la gasolina, es trencava el canvi.
Podríamos hacer un juego de futbol un dia, que se llama Maradona Fútbol, i que el título subliminal se diga...
Bé, em sembla que arribats a aquest nivell, deixem
el
top 10 d'Amstrad. Realment es va treballar molt i molt ben 8 bits. Probablement un dia el que podríem fer és un especial del programa dedicat als 8 bits, no només a l'Amstrad, sinó a tota la producció que va haver-hi per als diversos sistemes de 8 bits. Fins i tot portar algun programador d'aquella època perquè ens parlés una mica de totes les grans històries que es van fer. També es van fer coses molt dolentes, eh? Recordo jocs com La Cosa Nostra, d'Opera Soft, o jocs com Viaje al Centro de la Tierra, que aquest em sembla que era de Topo, que eren dolentíssims. Un joc que es deia Lorna, fins i tot. Que...
Sí, el Fantis.
Fantis.
Sí. Con el pelotron ese que iba botando detrás tuyo, ¿te acuerdas? Que iba una...
Sí.
De puntazo de juego.
Yo me recuerdo aquell que era, bueno, turejaves un toro, no me recuerdo com...
Ah, sí?
O
un joc que es deia Matador o Le Toro. Sí. Realment es van fer coses molt dolentes, sí. Però també es van fer coses bones i que s'han de tenir en compte, no?
Dejadme que añada algo, por favor, porque hablando de...
Abans de la pausa.
Exacto, en el MAME, no me acuerdo cómo se llama la ROM, pero os juro que he estado jugando un juego de toros, toreando, visto desde arriba. Home, que lo sepan los usuarios,
em que
no
lo busquen. Em sembla que no ha anat tan lluny, que fa molt poc ha sortit un simulador de
toros,
eh? Bueno, pero
te hablo del MAME, que el juego es antiguo, vamos, casi tan viejo como... Puf, o sea, que el otro día de la forma más tonta hace poco lo saqué. ¿Qué ROM es esta? Y era de toros.
Li haurem de recomanar a en Xavi Serrano un dia que ens faci una visió taurina de la xarxa. Anem a publicitat i tornem per parlar de Sega.